El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola a tothom des de la posició de RAC1 a l'estadi del Rei Fahd a Riyadh, a l'Aràbia Saudita. A les 8 en punt, hora catalana, 10 en punt, hora saudita. El Betis i el Barça jugaran la segona semifinal de la Supercopa masculina de futbol. En joc, per tant, una plaça a la final de diumenge on ja espera el Real Madrid. Per tant, si el Barça guanya avui el Betis, diumenge un Madrid-Barça amb un títol en joc. L'última vegada que un capità del Barça va aixecar una copa ben amunt va ser el mes d'abril de l'any 2021. Sí, fa molts mesos, massa mesos. Ara mateix el Barça de Xavi és a dos partits de poder guanyar-ne un altre de títol. Un de petit, sí, ho sé. Un de menor, de poc prestigiós, d'aquests que fa una il·lusió relativa, ho sé. Però és un títol al cap i a la fi. I ara mateix el Barça no està per anar llançant copes, per molt que siguin petitones, per dir-ho d'alguna manera. El rival d'avui és el Betis, un equip amb talent, un equip amb una idea molt clara de joc. Un equip sense cap pressió, no és el favorit. I un equip que, evidentment, sortirà a jugar amb totes les ganes del món. L'actual campió de la Copa del Rei. El repte pel Barça, dominar amb la pilota contra un equip que la vol, que li agrada tenir la possessió. I un equip que pressiona molt i bé. L'altre dia, quan l'Atlètic de Madrid va pressionar ben amunt al Barça, li va fer la guitza, el Barça li va costar sortir des del darrere. Tant de bo Xavi hagi estat capaç de preparar bé aquesta sortida de pressió, perquè pot ser una altra de les claus del partit d'avui. I el premi, una final contra el Madrid. Guanyar la Supercopa d'Espanya té un valor determinat. Guanyar-la contra el Madrid en té un altre absolutament de diferent. I això val pel Barça quan juga contra el Madrid i val pel Madrid quan juga contra el Barça. Per tant, hi hauria un extra, no és el mateix guanyar una Supercopa d'Espanya contra qualsevol rival que guanyar-la contra el Real Madrid, i per tant aquest títol podria servir de punt de partida o de punt d'inflexió, d'impuls, com vulgueu, per encarar la fase decisiva de la competició amb els ànims intactes i amb la sensació que el camí que s'està traçant és el camí adequat. Però de moment ens oblidem del diumenge, ens oblidem del Real Madrid, perquè el que ha de fer el Barça és eliminar un senyor equip contra el Betis. Anem pas a pas i primer ens encarem a aquesta semifinal apassionant. Marta, Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja tenim 11 del Barça, poc a poc i bona lletra. Amb quin equip surt Xavi?
És notícia que descansi d'inici Sergio Busquets, pensant en el clàssic hipotètic de la final, i tornen als extrems purs. Des del clàssic del Bernabéu no passava i del 16 d'octubre ja ha plogut molt. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Araujo i Jordi Alba a la defensa, amb De Jong de mig centre, Pedri i Gavi d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Rafinha.
Doncs sorpresa al mig del camp, i jo crec que també sorpresa l'atac, diguem-ho així, no? Tots teníem coll avall que Xavi va parlar tant de la pilota, de dominar la pilota, de tenir el control, que ens pensàvem que tornaria a repetir la fórmula del quart migcampista.
Sí, n'estàvem convençuts, perquè el discurs a la sala de premsa de Xavi va dir que la clau per guanyar el Betis era precisament imposar-se amb la possessió de la pilota.
De tota manera, quan has vist que Rafinha era titular, també m'has comentat, l'entrenador va comentar un parell de vegades que seria important.
Sí, va dir que Rafinha tindria molta importància en la competició, que havia parlat amb ell feia dues setmanes i que estava més obert a tornar a la posició que menys li agrada, que és la que intuïm que doncs defensarà avui.
De seguida en parlem amb la resta d'integrants del Barça Juga Recolà. Laia Coll, hola!
Hola, Laia, bona tarda!
Bona tarda, Laia! Bona nit des de Riad. Amb quin 11 surt el Betis?
Doncs Pellegrini surt amb un 11 molt ofensiu amb tot per jugar aquesta semifinal contra el Barça. L'11 de Pellegrini per jugar la semifinal és el format per Claudio Bravo a la porteria, defensa Aitor Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot amb Guido i Canales, per davant línia de 3 amb Luis Enríquez, Fekir i Rodri, i en punta el panda Borja Iglesias, el màxim golejador de l'equip.
Doncs molt talent aquí, molta qualitat en l'11 inicial de Pellegrini per intentar classificar el seu Betis per la final de diumenge en aquest mateix estadi. Jaume Molló, Joan Lluís García, Marc Guillén, Gerard Ballera i Guillem Estadella, hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
A veure, Gerard, avui és un dia important, és el primer pas per intentar aconseguir un títol després de tants mesos, és un dia que segur que la nostra gent vol comentar la jugada amb nosaltres.
Sí, us animem, evidentment, a que comenteu la jugada amb nosaltres a través de Twitter, com sempre, amb la mateixa etiqueta de sempre, FRAC1, amb aquesta etiqueta heu de comentar a Twitter si voleu comentar la jugada, compartiu els vostres missatges i les vostres opinions, per exemple, sobre aquest 11 de Xavi Hernández d'avui a Riad.
No hi ha quart migcampista, Marc, i tornen els dos extrems després del Bernabéu, del Bernabéu.
Sí, sí, ha passat molt de temps i sobretot doncs, va semblar que allà es prenien algunes conclusions i que això no es tornaria a repetir. Algun dia podíem imaginar que passaria, però justament avui contra un rival com el Betis, un rival tan ofensiu que de fet els seus partits, els del Betis, moltes vegades acostumen a ser partits una mica trencats d'anada i tornada perquè són un equip atrevit que sempre vol la pilota i sempre vol anar a atacar i no mira massa endarrere. Doncs avui el Barça presenta un 11 que amb aquests dos extrems doncs, pot acceptar aquest intercanvi de cops. No hi ha el quart migcampista, a no ser que el quart migcampista d'alguna manera sigui Sergi Roberto, venint una mica doncs, des de darrere que faci una mica aquesta funció, però en el fons no hi ha quatre migcampistes de nòmina, tampoc hi ha Ansu Fati. L'altre dia en parlàvem, la regularitat que li podria sentar bé a Ansu Fati, és veritat que ara mateix per mereixements doncs, no ho ha fet, no es mereix segurament ser titular, però pel potencial que podria tenir podria ser una de les estratègies de l'entrenador. Avui no ho fa, tot i que siguin les semifinals, pensa en el partit d'avui doncs, que evidentment et poden eliminar i no vol que passi això. En aquesta línia també llegeixo doncs, la titularitat d'Araujo, que evidentment aquest sí que se l'ha merescut seguir sent titular, però són tres partits seguits els que haurà jugat Araujo, tot just sortint de lesió. Déu-n'hi-do la confiança o els riscos o la necessitat d'haver de posar Araujo, que això sí, farà una parella de centrals la preferida, jo crec que per tots el que més seguretat ens pot donar aquest Conte i Araujo, que pot anar molt bé per aquell intercanvi de cops que es pot convertir avui el partit en algun moment. I després també destacaria la suplència de Valde. Jo crec que Alba, la veritat és que està en una línia ascendent, que en atac aporta moltes coses, tots ho veiem, però el ritme i la projecció que tenia Valde, la veritat és que ens estava meravellant abans del Mundial. Sembla que aquesta confiança s'ha perdut una mica o ha pujat molt en Alba, que ara mateix comença a ser doncs, el lateral esquerre titular.
Jo la veritat que avui tinc moltes ganes d'aquest partit. Primer perquè és la línia més ràpida per aconseguir un títol, que crec que és una cosa que és molt important en el context actual del Barça i per aquesta plantilla tan falta d'aixecar títols. Només mirant un jugador com De Jong, que fa 4 temporades que juga al Barça, només ha guanyat una Copa del Rei, una Copa del Rei guanyada en pandèmia sense davant del públic. Per tant, jo crec que aquesta fam l'equip l'ha de mostrar, la fam d'anar a buscar aquest títol per la via ràpida. I crec que avui serà un partit molt entretingut i molt d'anada i tornada i molt de cops. I per això, per mi, juga De Jong i per això avui Xavi posa doncs els dos extrems, no? A Rafinha i a Dembélé, enganyant-nos a tots plegats, perquè és veritat que jo també seguint la roda de premsa ahir donava per fet que hi hauria aquest futbol més de control. Crec que serà un partit de cops, d'anar amunt i avall, i que crec que serà un partit molt divertit. I també estic encuriosit per veure quin és l'estat de Lewandowski. No perquè no em mereixi garanties, però sí pel fet de vaja, és un dels jugadors que ha jugat al Mundial, evidentment, va jugar el dia de l'Espanyol, no va estar especialment encertat, i aquesta sanció, aquest mareig ara jugues, ara no, aquest connecta't, desconnecta't, no sé com li sentarà. Espero que de la millor manera, però en tot cas és un dubte que tinc sobre la taula.
Jo veus, amb Lewandowski, avui confio molt perquè justament
crec que estarà molt afamat de futbol, no? De dir, ostres, només he jugat un partit en els últims dos mesos, allò pot ser primer títol amb el Barça, i avui espero que tingui una bona nit. I comparteixo el que deia en Juanlu, també ho he pensat quan he vist l'11 del Barça, de dir, ostres, sense Busquets, amb Frenkie i amb els dos extrems, la sensació és aquest intercanvi de cops, que Xavi, crec que, no sé si veu impossible, veu molt complicat amb els quatre migcampistes poder fer el joc. Crec que ell pensa que quedaria l'equip atrapat com el Metropolitano i intenta contrarrestar-ho d'aquesta manera. A veure com surt. Realment el Betis presenta un 11 molt ofensiu. La sensació és que ha de ser un partit amb molts gols si els davanters estan mínimament inspirats.
Home, la veritat és que tampoc pot mantenir els quatre migcampistes tots els partits, no? Busquets ve de jugar una pròrroga a la Copa, de jugar molts minuts al Metropolitano, no pot anar repetint aquests quatre migcampistes, potser sí que els veuríem, per exemple, el dia del Madrid, no? Que potser pot ser un dia un punt més obert.
Sí, però podria jugar amb Ferran a una banda, no? Un extrem.
Això sí.
No?
Això
que no convidés tant a córrer, no? Com Rafinha i Dembélé.
És veritat que sí, que es donen els dos extrems, que el migcampista de més control, que seria Busquets, avui tampoc et juga. Fa dies que estem jugant de vegades amb tres centrals a darrere, no? Avui no, avui dos centrals. Per tant, es donen tots els elements perquè l'equip sigui molt ofensiu i més contra el rival que juga.
Clar, tot això que esteu dient no quadra gaire amb el discurs d'ahir.
No.
És a dir, la sensació de l'11 és que, d'acord, planteges un intercanvi i confies que tu seràs més contundent en atac i que seràs també més contundent a l'hora de quan et toqui defensar, doncs defensar amb aquesta defensa que sí que és de moltes garanties. Després potser veiem un Barça que sí que és capaç de controlar el joc malgrat l'11 que planteges, però el tipus de futbolista no és per fer atacs molt llargs, no?
No, a part corres el risc de que et torni a passar de veure com se't descontrolen els partits i et costa mantenir tu la personalitat i el control al llarg de tot el partit per tancar bé el marcador, perquè no se t'escapin les jugades, per evitar els errors propis que tant fan empipar Xavi.
Clar, aquí hi ha una altra lectura, que és que Xavi potser diu, és que davant tinc un equip que quan té la pilota la té molt bé, i potser el que he d'intentar és avui plantejar un altre tipus de partit, perquè no, avui potser no seré, per molt que ho intenti, no seré capaç de tenir durant la majoria del partit el 70, el 80% de la possessió.
I
no?
Per això, sí, i quan li preguntaven per la identitat del seu equip, també s'explicava recordant quin és el seu ideari, però advertint-nos a tots a la sala de premsa que el rival també juga i que s'ha de tenir molt en compte les prestacions que pot plantejar l'entrenador que tens al davant.
Avui el rival, per exemple, posa Canales, que tots sabem l'estil de jugador que és, el posa el doble pivot. És un dels migcentres, Canales, amb això ja ho diem tot. Però és veritat també que a l'hora que el Betis té molt la pilota i sap atacar bé, també és dèbil defensivament, i especialment avui treu el lateral esquerre. El titular els està marxant, que és Àlex Moreno, que se'n va a la Premier, juga Miranda, que és un jugador molt ofensiu però defensivament pateix, i Ruibal, que és més mitja punta que lateral, el lateral dret. Per tant, els dos laterals els té dèbils defensivament, li queden els dos centrals i un mig centre com Guido defensiu. Per tant, a l'atac, el Barça, realment, a la que pugui llançar les tres bèsties, Dembélé, Lewandowski i Rafinha, avui amb espais, avui haurien de, com a mínim, tenir moltes ocasions. No diré gols, però ocasions.
Acabes de donar una altra clau, no? Les bandes en defensa del Betis potser expliquen les bandes en atac d'avui del Barça. No?
Sí, sí.
Tornar a repetir amb el doble extrem. Potser estàs anant a buscar precisament aquesta debilitat que a priori té el sistema defensiu de Pellegrini. A mi, salvant totes les distàncies, perquè són futbolistes diferents, evidentment moments diferents, em sona que potser avui en algun moment a Xavi ja li estaria bé un partit Barça de Luis Enrique. Allò d'alimentar les tres bèsties del davant el màxim de vegades possibles, confiant en que et mataran el partit.
Sí. Això i també no? Fiar-ho al triangle Araujo-Koundé Ter Stegen, que també diguessin que tu tens un centre de defensa amb moltes garanties com per ser decisiu, el que li deia Xavi també fa uns dies, a les dues àrees. Ahí tens Lewandowski, Rafinha i Dembélé davant, i a darrere tens en principi una defensa de garanties.
I que en el pitjor dels casos s'acaba sent un intercanvi de cops, allò al 50%, tu tens més talent, més desequilibri, més pólvora a dalt que no pas al Betis. Per tant, n'has de sortir guanyador.
Avui sí. Ruibal és el lateral dret titular del Betis de Pellegrini, perquè Savali surt de lesió, que seria el lateral dret titular, i a la banda esquerra hi ha Juan Miranda, ex del Barça, un jove jugador que no està en el seu millor moment, reconegut per ell mateix, que ha tingut protagonisme a l'Europa League, però ha tingut un paper residual tant a la Lliga com a la Copa, i la seva titularitat es deu a l'absència, a la baixa. De fet, ahir va ser oficial que Àlex Moreno, el lateral esquerre titularíssim del Betis, i a més amb un molt bon rendiment del català, ha firmat per l'Aston Villa. Per tant, de moment, a l'espera de veure si el Betis es pot reforçar o no durant aquest mercat d'hivern, Miranda ocuparà aquesta posició, però sens dubte doncs seran dues bandes que avui el Barça pot aprofitar per atacar.
Un quart de 10 aquí a Riad, un quart de 8 a Catalunya, i ja tenia dubtes de si ho diria o no ho diria, però ho dic. Estic nerviós.
Una miqueta.
Estic nerviós. Perquè aquest títol pot semblar, Supercopa d'Espanya, una tonteria, però no és cap tonteria aquest títol.
No, no.
Feu-me cas, no és cap tonteria. No és cap tonteria guanyar-lo de manera normal, però ara, sabent amb qui te la jugaries diumenge... Avui jo crec que el Barça no es pot equivocar. Ho dic així de clar. No es pot equivocar.
Sí, sí. Jo
tens molt a perdre. Tens molt
a perdre. Jo ho comparteixo, i jo crec que és un símptoma també, Pou, que ja el Barça ja no té la panxa plena. O sigui, que tinguis aquesta sensació, no? Aquesta anaconda abans d'una Supercopa, vol dir que han tornat a època de vaques flaques.
Home, des de l'abril del 21...
Sí, sí. Vull dir... I això al final, doncs... s'acaba traduint, i jo crec que en els jugadors també s'ha de traduir en positiu, en fam de títols, amb més ganes, que el Madrid, per exemple, a diumenge, en cas que el Barça arribi a la final, perquè serà un rival que té la panxa plena.
Tinc la sensació que és una cosa que estem veient en aquests dies, no? Ens preguntem tant per què la Lliga s'han encaixat tan pocs gols, per què el Barça va líder, tot i que les sensacions no són del tot bones, doncs jo crec que en bona part també és per aquesta fam, per aquestes ganes que hi ha, que dius, de vegades no t'arriba el futbol, però sí que les ganes t'hi fa que posis esforç, arribis a algunes ajudes defensives, apretis una mica les dents i al final vagis salvant punts que potser doncs, futbolísticament no t'hauries merescut dels tot, i en una competició com aquesta doncs està clar que la fam del Barça hauria de ser superior a la del Madrid, no?
No, anava a dir, és que tu em fas un cop d'ull a l'11 i més enllà d'Alba i en menor mesura Sergio, Roberto i Ter Stegen, els altres jugadors, poca cosa, amb el Barça no guanya pràcticament res. És veritat que tens Lewandowski, que evidentment suma tots els títols que hagi pogut guanyar amb el Bayern de Múnich, però la resta de jugadors no han tingut grans títols a les seves carreres, i menys amb el Barça. Jo crec que és una plantilla i un 11 tipus per, vaja, una cosa en una altra cosa no, però fam l'ha de tenir i l'ha de demostrar.
Bé, doncs, deies, Marta.
No, que a part s'ha de tenir en compte la importància que té en el context del projecte de Xavi en el moment que viu la institució, i sobretot per reforçar aquest projecte, que té objectius encara més importants aquesta temporada, però que sens dubte això doncs, donaria una embranzida espectacular per l'equip.
I com que és un partit important i és una prèvia important, doncs resulta que el Joan Lluís García estrena la secció. Ell és així.
Sí.
Ell és així. Ell és així.
Home, també et dic una cosa, dir-li que en el cap d'esport seria faltant. Crec que aquí tu has estat bé, Pou, si vols mantenir el sou.
També tens raó, Guillem, també tens raó. Et vaig enviar un WhatsApp i et vaig dir què dic, i em vas dir, home, digues que sí.
Sí. Ho ha comprat tot, tot el que he dit, ho ha comprat.
A diferència de mi, eh?
A ulls clubs. Bé, és el que se'n diu tenir criteri. Passen 3 minuts d'un quart de 9. Joan Lluís, aquesta temporada vols fer un repàs històric de la Hemeroteca del Barça, i crec que ho vols com relacionar amb l'actualitat. Bé, sí. Fer una mica una peça d'autor, no?
Sí, el que farem serà, bàsicament, fer un cop d'ull a la gran hemeroteca que té el Mundo Deportivo, perquè és un reflex de la història de l'esport des del 1906 i, evidentment, del Barça principalment, i no per explicar una efemèride directament relacionada amb el Barça, sinó per fer un cop d'ull al passat, perquè això ens ajuda a posar-ho en contexte actual, no? I posar-ho en relació amb el present. Però com que el moviment es demostra caminant, vinga, va, obrim l'hemeroteca, Ferrus.
L'hemeroteca.
I avui això, evidentment, va de Supercopa. Viatgem fins al 26 d'agost del 1996. Fa 26 anys i mig. Hauríeu de veure com està l'estudi tots mirant a dalt pensant on va parar. El diari costava 125 peles, és a dir, uns 75 cèntims d'euro. I aquell dia, el dia abans, s'havia jugat un Barça-Atlético corresponent a l'anada de la Supercopa d'Espanya a l'estadi de Montjuïc, perquè al Camp Nou s'hi feien obres. I atenció per navegants, perquè no sé si sabeu quants espectadors van veure aquest partit, que era un partidàs. L'estrena de Ronaldo Nazario amb el Barça.
No gaires, no?
No gaires. 37.500. Oh. Els que van anar van pujar fins a la muntanya de Montjuïc.
Ara van xalar, eh?
Sí. Sí.
Els que van anar.
Home, ara parlarem del partit, Marc, però si us sembla també posem una miqueta de context d'on érem aquell estiu. L'estiu del 96 és el primer post-Cruyff, i també del desencontre que va tenir amb la junta directiva, i és per tant també l'estiu després d'una de les rodes de premsa més memorables de la història del futbol.
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses.
Efectivament, és la roda de premsa en què Núñez explica per què fulminen a Cruyff, aquell dia en què va explicar que s'havien nomenat els morts i havien volat les cadires. És que havia de tirar aquest tall de veu
el primer dia.
Ja l'he cremat el primer dia. Però aquest estiu i en aquest context Núñez va posar d'allò tota la carn a la graella per mirar superar precisament el que havia estat l'etapa de Cruyff, i d'una atacada va fitxar jugadors com Vítor Bahía, Giovanni el de les Botifarres, Couto, Laurent Blanc, Risto Stoikov que tornava del Parma, Pizzi, Luis Enrique que arribava gratis al Madrid, Amunique que va arribar al següent mercat d'hivern per 3 milions d'euros, que era una pasta en aquell moment, i també per qui vèiem, Ronaldo Luis Nazario de Lima, que és el gran protagonista, va ser el gran protagonista d'aquell partit. El Barça acaba la va jugar com a subcampió de Copa del Rei, l'Atlético de Madrid venia a fer el doblet i per tant ho feia com a campió de Lliga, i era quan la Supercopa se celebrava a doble partit. Avui el que repassem vindria a ser com a aquestes semifinals, és el partit d'anada que es va jugar al Montjuïc, i va ser un entretingut 5-2 amb espectacle brutal de Ronaldo i de Giovanni, que cantaven així a Televisió Espanyola.
És Ronaldo, golpeó Ronaldo, gol! Gol de Ronaldo, 5 minutos y medio de juego de la primera parte.
A veure, aquest era Juan Carlos Rivero, però escolta, va ser, us ho juro que va ser un partidàs. Potser no ho sembla, no ho transmet, no ho traspua.
Va ser un golaç
i un partidàs.
No,
de fet, si fem un cop d'ull a la portada de Montdeportivo, veiem que Ronaldo és el gran protagonista, amb un escuet gol, amb dues os, i amb la figura del brasiler fent l'avió, que era un clàssic. Del diari d'aquell dia, però, també l'he fullejat i em quedo un altre titular, potser que Estrella t'agradaria més a tu. És un titular destacat que està relacionat amb un altre davanter brasiler. El último gol de Romario. El goleador valencianista selló el sábado su enlace con Daniele Fabato. El gol de su vida. Supongo que es va casar. Romario aquel cap de setmana i surt un reportatge fotogràfic de la boda de Romario. Ara bé, d'aquell exemplar també em quedo amb la crònica de la vintena trobada de Penyes, que s'havia celebrat el dia abans a Oviedo.
Important.
Va presidir Josep Lluís Núñez. El titular era Sidra Gaitas i Pasodobles. No està malament, t'ho dic, el meu titular hauria estat un acte molt amable, unes cerveses i un sangues.
Estrena de la Maroteca del Joan Lluís García a la prèvia d'aquesta segona semifinal de la Supercopa d'Espanya. I de Joan Lluís García a la dura vida de l'enviada especial, la Marta Ramon.
La dura vida de l'enviada especial.
Quan arribem, observem que l'hotel que ha escollit la federació és immens i opulent. Si no fos per nosaltres, estaria pràcticament buit. A la recepció, 8 homes amb la vestimenta tradicional àrab i també un parell de dones amb la cara descoberta. En canvi, la resta de treballadors que fan la neteja, cuinen o fan de cambrers, tots són homes i immigrants. Segons dades oficials, un 18% són indis, un 12% indonesis i un 11% pakistanesos. També en veiem alguns oferint-se per treballar asseguts als marges de la carretera com si fossin temporers. Porten rodets per pintar les parets de les cases, cintes mètriques o aparells per desembossar lavabos. A Aràbia funciona el sistema Kafala. Cada treballador estranger té un amo que es responsabilitza del seu permís de residència. És a dir, es converteix en una mena d'esclau. La modernitat és de cartró pedra. Gràcies a Rubiales i Algeri, la Supercopa es disputarà aquí fins al 2029. Tu blanqueja'm que jo t'unto de calés. La monarquia totalitària que lidera amb mà de ferro el príncep Mohammed bin Salman utilitza l'esport i especialment el futbol per guanyar influència i canviar la seva imatge al món sota el projecte Vision 2030. La seva última adquisició per la causa és Cristiano Ronaldo, però abans s'han fet amb el Newcastle o han convertit Leo Messi en ambaixador turístic mentre somien amb organitzar el Mundial de Futbol del 2030. En un dels nostres trajectes en autobús observem les obres de la nova joguina del príncep, el King Salman Park, que es convertirà en el parc urbà més gran del món. Serà 5 vegades més gran que el Central Park de Nova York. Muntanyes i muntanyes de sorra pilotonada, camions feinejant, un bosc artificial de palmeres i 7 milions i mig d'arbres que encara estan per arribar en vaixell de llocs del món on sí que hi creix vegetació. Sabeu quan està previst que costi aquesta broma? 23.000 milions de dòlars. Altesa, endavant. Per anar amunt i avall, ens movem per les distàncies gegantines de Riad impossibles per als peatons. Què dius? Que vols caminar? Però si no hi ha ni voreres. La ciutat té gairebé 8 milions d'habitants i concentra totes les estructures del règim que viu de la mà del wahhabisme, una de les versions més fonamentalistes de l'islam. Ja hi tornem a ser, a palpar cada minut que aquí les de l'úter valem menys que els homes perquè ho diu la llei. Ja sabeu que els últims anys les dones àrabs han aconseguit poder votar, treballar i conduir. Gràcies. Però les millores no són estructurals. No són lliures i per prendre decisions importants continuen depenent dels desitjos del seu guardià, que quan creixen passa de ser el pare al marit. Les activistes que lluiten per erradicar la tutela masculina són empresonades. N'hi ha que són a la presó simplement per haver donat la seva opinió a Twitter. Noura Bin Sahid Al-Qahtani i Salma Al-Shabaab van ser condemnades a 45 i 35 anys respectivament aquest agost passat, jutjades per un tribunal especialitzat en terrorisme. És un detall que, existint la pena de mort, continuïn vives. Això sí, les tortures i l'assetjament sexual per part de les autoritats són una pràctica comuna denunciada per ONGs com Amnistia Internacional. Ja sabeu, aquella organització amb la qual la Federació Espanyola no es vol asseure a parlar. La vergonya és infinita. Que viva la fiesta del futbol, amics.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Star Wars, Indiana Jones, El rei lleó, Pirates del Carib. Les millors bandes sonores de John Williams i Hans Zimmer, interpretades per la Hollywood Symphony Orchestra. El 25 de desembre i el 8 de gener al Palau de la Música. El 15 de gener al Liceu. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Comença l'any amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Bolero de Ravel.
Deixa't seduir pel seu ritme magnètic sota la direcció d'Andrés Salado. A més, Erickson Ruiz ens emocionarà amb el concert per a contrabaix d'Efraín Osher.
Divendres 20 de gener a la Faràndula de Sabadell i dissabte 21 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
El minut a minut de RAC1
més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio
actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1
renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Dos minuts i arribarem a dos quarts de deu de la nit a Riad. Dos minuts i arribarem a dos quarts de vuit a Catalunya. D'aquí a 32 minuts aproximadament començarà la segona semifinal de la Supercopa Masculina de Futbol i us l'explicarem en directe a RAC1 perquè la juguen el Betis i el Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi Roberto, Koundé, Araujo i Jordi Alba a la defensa, amb De Jong de mig centre, Pedri i Gavi d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Rafinha.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Claudio Bravo a la porteria, defensa Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot Guido i Canales, a la mitja punta Fekir, banda dreta Luis Enríquez, a l'esquerra Rodri i en punta Borja Iglesias.
Pep Tormos, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem un repàs de l'actualitat informativa.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una agressió sexual a una menor d'edat a Cervera. La policia l'ha arrestat aquesta tarda i ara l'home està declarant a la comissaria. Més tard es posarà en mans del jutge per suposadament haver violat una nena de 12 anys. La investigació continua oberta i la policia no n'ha donat més detalls. Aquesta seria la segona agressió sexual a una menor en només una setmana a Catalunya. Diumenge passat un home va forçar una noia de 16 anys a Vilafranca del Penedès. I a Madrid, ho acabem de saber, la llista d'Inés Arrimadas s'ha imposat a les primàries de la refundació de Ciutadans. Ella no encapçala la llista per dirigir el partit, però sí que en podria ser la candidata. El gran derrotat és el fins ara número 2, Edmundo Val. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, bona nit, Pep. La llista beneïda per Arrimadas, que encapçalen Adrián Vázquez i Patricia Guasp, s'ha imposat amb el 53% dels vots. Ells dos, per tant, es convertiran en nous secretari general i portaveu del partit, una mena de direcció col·legiada, però hi haurà d'haver noves primàries per escollir candidat a les eleccions generals. I aquí és on es pot tornar a entrar en joc Inés Arrimadas, perquè era la seva llista. Edmundo Val es queda amb el 39% dels vots i aquella llista sorpresa de dos militants, que es va colar a última hora 7%. El cap de setmana Ciutadans fa la conferència política de la refundació.
Gràcies, Jordi. I la defensa de Carles Puigdemont critica la falta de coherència de Pablo Llarena. El jutge del Suprem ha retirat el delicte de sedició, però manté ara els processaments per malversació i desobediència arran de la reforma del Codi Penal. L'advocat Gonzalo Boye diu que no variarà a la defensa de l'exili i espera la sentència sobre la immunitat abans de pensar en possibles retorns a l'Estat. Des de Brussel·les, Boye ha estat així de contundent.
El problema que tiene el juez Llarena no es un problema de tipo penal, es un problema de derechos fundamentales y es un problema de persecución política. Estamos ante una situación muy compleja porque en el fondo esto es un poco como una situación de Groucho Marx. Tengo estos delitos y si no le gustan tengo estos otros. Y al final estas cosas son poco serias, ¿no?
També ha deixat entreveure que Clara Ponsatí ja estudia la data del seu retorn a l'Estat espanyol després que Pablo Llarena hagi mogut fitxa.
Gràcies, Pep. Fins després.
Fins ara.
Escolta, Pep, vull fer una pregunta molt ràpida. T'agrada el futbol, no?
Sí, i tant.
Doncs escolta, Football Emotion és la teva botiga, eh? Vull dir, espectacular. Sí, és una, t'importa una molt bona notícia, i és que ha obert la seva tercera botiga a Barcelona, al centre comercial de Gol al Mar. Això et queda a prop de casa, segur. Sí. A Football Emotion sentiràs el futbol com mai, descobriràs les millors botes, samarretes, equipacions per al teu club, accessoris i tot el que necessitis per ser futbolista del nivell. Tu que tens pinta, a part de tocar la trompeta, doncs escolta, Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Ara hi vaig.
Si toques la trompeta, vol dir que té bons pulmons per córrer. Vull dir, Marc Guillén no està en aquesta situació.
Ben
no,
vist.
No. Jo, sí, sí, pulmons, ni poca cosa. Ja.
D'acord. Veig animat. Sí.
No, la roba fet, aquesta, amb aquesta roba, amb aquestes botes...
Home, Football Motion, és espectacular, eh?
Tocar-la.
I ens diràs que, ja ens diràs què tal, eh, Pep? Sí. Vinga.
Sí.
Ja pot...
ara hi vaig, ja hi vaig. Va. Sí, el veig emocionat, eh? És el Juan Carlos Rivero de... De la Publi.
Està emocionat,
eh? Pep. Deu ser l'emoció, sí. Les notícies imprescindibles de l'actualitat del Barça. Marta, els Mossos d'Esquadra sospiten que dos executius del govern de Josep Maria Bartomeu estan al darrere de les filtracions dels contractes de Leo Messi i Gerard Piqué al diari El Mundo entre el gener del 2021 i el setembre del 22.
Sí, segons El Periódico i la cadena SER, la policia veu indicis que tant Òscar Grau, exdirector executiu del Barça, com Romà Gómez Ponti, excap dels serveis jurídics del club, van voler exposar els dos jugadors perquè rebaixessin el sou buscant-ne l'escarni públic. Els Mossos han arribat a aquesta conclusió després del buidatge dels dispositius confiscats a les oficines del Camp Nou fa 2 anys en el marc de la investigació del Barça Gate. El Periódico ha fet públiques converses extretes de WhatsApp en què Gómez Ponti arriba a definir Messi com una rata de claveguera o un nano hormonat que li deu la vida al club i l'acusa d'haver-se dedicat a implementar una dictadura de xantatges amb fitxatges i renovacions. Si finalment es conclou que Grau i Gómez Ponti estan estan al darrere de tot això s'exposen a un delicte de revelació de secrets. La justícia haurà de decidir si obre una causa paral·lela al Barça Gate o ho posa tot en el mateix sac. Grau, de fet, ha negat la seva participació en els fets en un comunicat.
Tornem al present. Jordi Llauradó ha presentat la seva renúncia com a directiu responsable de l'Espai Barça.
Notícia avançada ahir per La Vanguardia i confirmada després pel Barça a través d'un comunicat intern. Segons la versió del club, el directiu va presentar la renúncia al president perquè els seus compromisos empresarials li impedeixen dedicar a l'Espai Barça tot el temps que es mereix. Llauradó seguirà al club ocupant un càrrec a la Fundació.
El cas és que la notícia de la decisió de Llauradó va arribar 2 dies després de l'anunci que l'IMAC Construction serà l'encarregada de dur a terme les obres de reforma de 900 milions d'euros del Camp Nou.
Llauradó es va abstenir en la votació de la Junta, segons va explicar la vicepresidenta Elena Ford, per evitar suspicàcies. Lima, que és una empresa turca que treballarà en col·laboració amb la catalana Bopi 4 i la madrilenya Gesa, tal i com vam avançar el Tu diràs. També us hem explicat a RAC1 que Lima no s'encarregarà del nou Palau.
Fer fora a Mateus Fernández li ha costat una condemna al Barça, concretament de gairebé 8 milions d'euros.
La sentència va ser al novembre. El Barça va ser condemnat a pagar-li 7,7 milions d'euros a Mateus Fernández per acomiadament improcedent. El jugador brasiler havia portat el Barça als tribunals després que decidissin rescindir-li el contracte unilateralment l'estiu del 2021. Tenia contracte fins al 2025. Mateus demanava una indemnització de 14,8 milions. Des del Barça expliquen que ja han recorregut aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fitxatge de Mateus va ser estrany. Va arribar al gener del 2020 procedent del Palmeiras, encara amb Bartomeu a la presidència, a canvi de 7 milions d'euros i només va disputar 17 minuts amb la samarreta del Barça. De fet, mai va ser presentat com a jugador.
L'Atlètic de Madrid està interessat en Memphis per substituir Joao Félix. Seria un format de cessió fins a final de temporada.
Fonts del Barça detallen que aquest interès es va formalitzar dilluns a la nit, que l'Atlètic de Madrid trasllada la proposta al club blaugrana i que ara s'ha de debatre i analitzar internament. Tot i així, Xavi vol tots els jugadors que té ara mateix i tindrà molt pes el que digui el davanter. Si el davanter demanés sortir, aleshores sí que hi hauria opcions perquè es concretés aquesta cessió, però el cos tècnic no el conduirà a fer-ho.
I per últim, el Barça ha recorregut els 2 partits de sanció de Ferran Torres per la vermella al Metropolitano.
El comitè de competició l'ha castigat per aquella baralla de lluita grecorromana que va protagonitzar amb Savic. El Barça sosté que tot plegat formava part d'una acció del joc i que Ferran Torres actuava defensant-se. D'altra banda, ha quedat arxivada pel comitè la petició de l'Espanyol d'alineació indeguda de Lewandowski al derbi.
Gerard, què vols destacar de la resta de l'actualitat esportiva?
Doncs mira, que hem sabut aquesta tarda que hi ha 14 nominats al Premi The Best en categoria masculina i femenina. A la masculina només hi ha un jugador del Barça, Robert Lewandowski, i a la femenina n'hi ha 3, Alexia, Aitana i Keira Walsh. A més, Sandra Paños també està nominada a millor portera i Salma Parayuelo opta al Premi Puskas, el millor gol, el que li va fer al Barça, de fet, amb la samarreta del Villarreal, quan encara jugava amb el club groguet a l'estadi Johan Cruyff. També notícia d'aquesta tarda, el Tribunal Català de l'Esport ha ordenat repetir l'acte de votació a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol. L'embolica que fa fort, el Tribunal Català de l'Esport considera que 175 vots són nuls i, per tant, les eleccions que va guanyar Joan Sotera s'hauran de repetir després que un altre dels candidats, Àlex Talavera, ho impugnés. Per tant, hi haurà una altra vegada eleccions a la Federació Catalana. I pel que fa a partits i resultats d'aquest dijous, per exemple, la Premier a partir de les 9 es juga un partit ajornat, Fulham-Chelsea, encara sense Joao Félix en principi, que recordem ha marxat cedit al club londinenc. A més, tenim un partit en joc de la Copa de la Reina, els vuitens de final. El Madrid està guanyant 0-4 al camp d'un equip d'inferior categoria, de l'Albacete. A l'Eurolliga de bàsquet, avui no juga el Barça, ho fa demà contra l'EF, recordo, però juguen els dos equips que estan empatats al capdavant de la classificació amb el conjunt blaugrana i un d'ells, de fet, està perdent, el Mònaco, a punt d'arribar al descans. Estrella Roja 41, Mònaco 29. A partir de les 8, d'aquí a 20 minutets mal comptats, ho farà el Madrid a la pista de l'Alba de Berlín. Això no és lliga masculina. En la femenina, l'Uni Girona, el tenim jugant ara mateix a Itàlia contra l'Esquio, acaba de començar el partit, de fet 4-8, guanyen les de Bernat Canut. A 9:15 jugarà el Cadí la Seu, un partit de tornada dels 16ers de final de l'Eurocup contra el Benfica, a Portugal. A l'anada va guanyar de 9 punts. I el Mundial d'handbol masculí, ahir va començar amb la victòria de França sobre Polònia. Avui se juguen molts partits de la primera jornada i debuta la selecció espanyola, entrenada per un català, per Jordi Rivera. Espanya-Montenegro a partir de 9:15 de la nit.
Val, abans de la pausa, arriba un moment desconegut per mi. El Guillem Estadella m'ha enviat un missatge i m'ha dit:
ai,
tinc una sorpresa per tu, musical.
Ai.
I jo li he dit,
final, no?
I dic, no, això no, no ho hauries de fer al final. Diu, no, ho he de fer a la prèvia.
Sí. Ai, 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 ho he de fer a la prèvia, sí, perquè si...
Perquè després et queixis que no et compro res. T'ho he comprat a cegues. Vull dir, t'ho he comprat a cegues.
És veritat, ja, ja. Absolutament, absolutament.
Bueno, a veure si, a veure quan trigo a penedir-me.
No, tot controlat, tot controlat. És un minut i 33 segons que el gaudiràs. Bueno, espectacular. Avui s'ha parlat molt d'una cançó, tranquils, que no he fet la cançó de Shakira i Piqué. He recorregut un èxit català, Supermercat, per reversionar-lo i portar una mica d'alegria i esperança de cara al primer títol del Barça d'aquesta temporada. Si us plau, Ferrus, foli el play.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera copa aquí al costat. Jo creia que era tard per tornar a il·lusionar, que això de celebrar estava molt caducat. Sempre vaig amb pena, re relaxat, culpo dels seus errors amb el teu alemany. Però això que ens passa és molt heavy, sembla que sense Messi podrem guanyar de nou i també l'Europa League. Mira quin estadi, el país next de l'Emèrit. No et coneixia i ara volo com Ter Stegen. Però quan soni aquesta cançó entre els programes i ràdios d'esports, tinc una copa i has de fer un gol. Vull guanyar la Copa Rial, posar el trofeu ben amb un capità. Vull guanyar la Copa Rial, anar res al pom, un títol poc important. Vull guanyar la Copa Rial, i ara per fi tinc el bar de costat. Vull guanyar la Copa Rial, de com m'has deixat el gol supermercat. Pom, 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 pom.
Bueno, bravo, bravo. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment. Bravo, aplaudiments des de Riad.
Vull guanyar la Copa Riad.
Jo crec que aquesta, si voleu, si guanyem la Copa, la Supercopa, la canto en directe diumenge.
Però
sense autotunes.
Sense autotunes?
Guillem, no s'havia notat que hi havia autotunes.
No, no, no.
Guillem, bravo, per això. Molt bé, la tornada s'enganxa,
D'aquí, gràcies.
La Marta i jo la cantàvem aquí ara,
Bé. Ja te la passaré perquè la posis de politono. Des d'aquí, gràcies al Josep Maria, que m'ha muntat, el tècnic d'aquí de la casa, m'ha muntat la cançó, que s'ho ha currat, s'ho ha currat.
A veure aquesta tornada, però.
És a Twitter, si algú la vol recuperar, sencera, el compte de Twitter al Barça Juga RAC1, la versió del Guillem Estadella de Supermercat.
Spotify properament, no?
Sí. Semblava impossible, però la cançó del dia no és de Shakira. Ara tornem.
El Barça Juga a RAC1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, inscriu-te a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. Del dilluns 16 al dijous 19 de gener podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
És ara o mai. Només fins al 15 de gener gaudeix dels descomptes finals de la Roca Village. Visita'ns de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit i descobreix els descomptes més irresistibles a les botigues de les teves firmes preferides. Te'ls perdràs? T'esperem a la Roca Village per viure una experiència de shopping única amb els nostres descomptes finals.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya en Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es.
Professionals. A Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
Un quart d'hora i arribarem a les 10 en punt de la nit a Riad. Un quart d'hora i arribarem a les 8 en punt a Catalunya. Un quart d'hora i començarà la segona semifinal de la Supercopa Masculina de Futbol a l'estadi del Rei Fat i a la sintonia de RAC1. S'enfronten el Betis i el Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Sergi, Roberto, Araujo, Koundé i Alba a la defensa, amb De Jong de mig centre, amb Gavi, Pedri d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski, Rafinha.
Amb qui no ens surt el Betis, Laia?
Bravo a la porteria, defensa, Ruibal, Petzela, Luis Felipe i Miranda, doble pivot, Guido i Canales, línia de 3 per davant, amb Luis Enríquez, Fekir i Rodri, i en punta el panda Borja Iglesias.
Protagonista a l'antena de RAC1, Molló.
Sí, un dels ajudants de Xavi, el seu germà Òscar, atès Movistar abans del partit.
¿Con qué sensaciones en este momento, Óscar? ¿Qué tal? Muy buenas.
Las sensaciones son buenas. Estamos ahí líderes de la Liga y venimos aquí con toda la intención de hacer un buen partido y pasar a la final.
La suplencia de Sergio Busquets, empiezo a preguntar ya un poco por la alineación, ¿se debe a descanso? ¿Se debe a algún plan específico para este partido? ¿A qué se debe?
Bueno, es un poco de todo, un poco de descanso, porque el otro día con un poco de molestias, también plan específico para hoy, es un conjunto de varias cosas. Sí.
También cambios en la defensa, porque vuelve Koundé a jugar en el centro de la zaga con Araujo, con Sergi Roberto, con Jordi Alba. ¿Qué buscáis con esta línea defensiva?
Bueno, ahí necesitamos atacar también. Es un partido que en teoría tenemos que imponernos en el juego y tenemos que atacar por bandas, crear el 2 contra 2 y atacar bien ahí. Así que creo que es una buena estrategia de plan de partido.
En esa búsqueda del ataque por bandas, ¿se entiende también la titularidad otra vez de Rafinha con Dembélé junto a Lewandowski que regresa?
Sí, ahí necesitamos atacar por bandas. El otro día no lo hicimos tan bien en el Metropolitano y hoy es una de nuestras armas, generar o el 1 contra 1 o el 2 contra 1 o el 2 contra 2 en banda, y hay que aprovechar esas armas que tenemos.
¿Qué plan de partido tenéis en la cabeza o qué partido imagináis?
Bueno, el Betis también se va a querer imponer su juego, juega Canales ahí dentro, de pivote también, y creemos que querrán imponer, que nos querrán apretar alto. A partir de aquí nosotros hay que salir de esta presión, mejor que lo hicimos en el Metropolitano, y quedarnos en campo contrario y a partir de aquí jugar y generar. Eso lo van a querer hacer ellos también, a ver quién se impone.
Esperáis un partido largo, ya termino. Como largo entiendo que pueda llegar incluso la prórroga. Vimos lo que vimos en el día de ayer con la otra semifinal. ¿Es una opción que también tenéis en mente?
Sí, porque todo está muy igualado. En el fútbol actual todos son detalles y uno se puede pasar o puede quedar con detalle. Ya lo vimos ayer, claro.
Gracias, Óscar, que veamos buen partido.
Muchas gracias,
Marc. Doncs, Marc, el que dèiem, no?, una mica, aprofitar aquesta debilitat defensiva de les bandes. Ell no ha parlat de debilitat, no ho farà mai un entrenador a la prèvia d'un partit contra un rival d'aquestes característiques, però va per aquí, no?
Exacte, jo trobo que sí, jo crec que és el que se li ha entès per l'alineació en si, i amb les declaracions doncs ho explicava, d'això de jugar en bandes, té extrems i té laterals que poden ajudar en aquests extrems, i no és tant que el Betis es tanqui molt per dins, hi ha de vegades rivals que es tanquen molt per dins i que només et deixen espai per les bandes. Jo crec que el Betis no està en aquest cas, sinó que vols anar a buscar la seva debilitat, perquè el Betis té dos laterals molt ofensius, però els hi costa defensar, i sobre els extrems que té el Betis també els hi costa ser rigorosos darrere. Per tant, el Barça, si ho fa bé un atac pels costats, hauria de trobar espais i poder desequilibrar.
De fet, anem a fer una radiografia una mica més acurada del rival del Barça avui.
S'estrena la Supercopa d'Aràbia i ho fa com a vigent campió de Copa. L'equip de Pellegrini està en un molt bon moment de forma, està completant una molt bona temporada. Ve de guanyar el camp del Rayo i situar-se quart a la Lliga en posicions de Champions. A més, està classificat pels vuitens de la Copa i a l'Europa League han anat directe als vuitens de final després de ser primers de grup. El Betis juga la semifinal contra el Barça amb les baixes de Joaquín, amb molèsties al Soli, i de Víctor Camarasa i Dani Martín per decisió tècnica. Tampoc hi és Àlex Moreno, que des d'ahir és oficialment jugador de l'Aston Villa. La situació econòmica del Betis ha fet que els andalusos no hagin pogut rebutjar una oferta de 13 milions i mig fixes i un i mig en variables pel seu lateral esquerre titular.
La tàctica del rival.
Tercera temporada de Manuel Pellegrini a la banqueta del Betis. És dels entrenadors que menys varia el seu esquema. Acostuma a jugar sempre amb un 4-2-3-1, com ho fa avui també a Riyad. Ja ho hem dit, és un equip de molt bon tracte de pilota, que pressiona a dalt, compta però també perquè sap sortir a la contra, sap esperar i té bones també transicions ofensives. I igual que la Reial Societat, en els últims anys, el salt de qualitat l'ha fet especialment al darrere. Juan Pinto, analista dels partits del Betis a Diario de Sevilla, assenyala dos dels jugadors claus en l'entramat defensiu del Xile.
En cuanto a los puntos fuertes del Betis esta temporada, sobre todo es la defensa. Ahí el equipo de Pellegrini ha dado un paso al frente, es el tercer equipo menos goleado en Liga y hay un nombre propio que está destacando, que es el central Luis Felipe. Después, otro nombre propio en cuanto a punto fuerte en el Betis es Guido Rodríguez, el pivote argentino campeón del mundo, que le da muchísimo equilibrio a su equipo.
En atac, el Betis té la capacitat per jugar per dins, ho fa amb homes com Fekir o Canales, però també per fora, amb Luis Enrique i les pujades constants dels laterals, un altre dels trets característics d'aquest equip. Ho feia amb Àlex Moreno, pot fer també amb Miranda i sobretot també avui amb Ruibal, que és un jugador que acostuma a jugar més d'extrem que no pas de lateral. Dit això, Pinto adverteix que la pressió alta del Barça pot suposar un problema pel Betis i que el forat de lateral esquerre encara es más preocupante.
En cuanto a los puntos débiles del equipo de Pellegrini, pues sin duda va a ser el lateral izquierdo, ¿no? Va a tener un problema, ¿no? No está rindiendo Juan Miranda esta temporada como el curso pasado. Después también donde sufre el Betis, pues sobre todo algunas veces cuando el rival le presiona en la salida de la pelota y sobre todo si hay el espacio a la espalda de Guido Rodríguez y los centrales.
Segurament per això, Pellegrini avui, el doble pivot, ha col·locat a Canales per tenir una sortida de pilota més fluida i per desempallegar-se de la pressió alta del Barça.
El jugador més en forma.
Luis Enrique, extrem de 22 anys, brasiler, li ha costat explotar, però en els últims partits ha mostrat la seva millor versió, fins i tot amb el gol de la victòria el cap de setmana passat contra el Rayo. Té alguna similitud, de fet, amb Ousmane Dembélé. És un jugador que té molta gambada, de bon 1 contra 1, però que a vegades es precipita en la presa de decisions. Domina més prou bé les dues cames, tot i que és més esquerrà, i Pellegrini sempre ho col·loca cama canviada. Juga a la dreta, però sempre intentant fer la diagonal, amb tendència a anar cap al mig. En els últims partits, a més, a Sevilla també li han agraït moltíssim la seva implicació en defensa.
L'opinió de la premsa local.
Avui amb el company Aitor Torbisco, d'Estadio Deportivo, que assegura que el Betis arriba en un moment gairebé immillorable, però que la sortida d'Àlex Moreno pot tenir un efecte negatiu al vestidor.
En lo deportivo todo le sonríe, ha recuperado el buen juego y la solidez defensiva de principios de temporada y que se había difuminado un poquito en los amistosos durante el parón mundialista, donde encajó muchos goles. Y bueno, llega Riyad, como han dicho muchos de sus protagonistas, dispuesto a dar la sorpresa contra un equipo que evidentemente es superior, pero que a un partido le ve imbatible. Otra cosa distinta es lo extradeportivo, porque la marcha de Alex Moreno ha hecho daño en el vestuario, para un jugador y un compañero muy querido, y sobre todo no le ha gustado mucho a Manuel Pellegrini, que pierde uno de sus mayores garantes de profundidad y de verticalidad.
Bueno, ja sabeu que jo abans de cada partit sempre tinc un ritual que mai falla, sempre abans cal una Estrella d'Am ben fresqueta, des de 1876, que et treu totes les penes, ja t'ho dic jo.
Abans de partit, a mig partit, a final de partit...
Sí, aquest és el meu rotllo, efectivament, Marc, veig que em vas coneixent. Ja està, Estrella d'Am, la propera portaré per tu, ja ho sabeu, abans de cada partit un ritual que és sagradíssim, Estrella d'Am, fresqueta.
7 minuts i començarà el partit, repassem les banquetes del Barça i del Betis i ho fem com sempre amb els amics d'Obramat. estat la del Barça, Marta.
I tenim Bellerín, Busquets, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis, Christensen, Marcos Alonso, Kessié, Eric García, Valde i Pablo Torre com a jugadors de camp, i com a porters suplents i tenim Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Doncs una banqueta, com sempre, força plena i força compensada, amb centrals com Christensen, amb laterals com Valde, que podrien tenir oportunitats. Busquets segur que a la segona part juga una estona, i al davant aviam qui és el revulsiu, tant de bo n'hi hagi, tant de bo Ansu Ferran surtin amb pólvora.
La banqueta de Manuel Pellegrini, la Iam.
Ruiz Silva, porter suplent, i jugadors de camp: Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Sabali, Pol, William Carvalho, Guardado, Juanmi, William José i Loren Morón.
Déu-n'hi-do, no estem acostumats a tenir rivals amb banquetes tan poblades, amb jugadors al mig del camp com Guardado i William Carvalho, que normalment són titulars, segur que surten a la segona part, i jugadors al davant com el davanter referència William José, ex de la Real Societat, o Juanmi, que abans de lesionar-se era titular en aquest equip i és un jugador que des de la banda també aporta molt gol.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Podem escoltar Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, a Movistar, parlant de Memphis i del Mercato. No ho tenim en punt encara, Joan Maria.
Ahir, per cert, a la primera semifinal que va enfrontar el València i el Madrid, hi va haver més de 50.000 persones al Rei Fahd, a l'estadi de Riad que acull aquesta Supercopa, amb capacitat per unes 70.000 persones. Avui ni de bon tros arribarà aquesta quantitat d'espectadors, perquè de moment, a falta de 5 minuts perquè comenci el partit, aquesta segona semifinal l'estadi es veu molt més buit.
Ara sí, Mateu Alemany.
El mercado abierto, y cuando está el mercado abierto, entiendo que es jornada de extra trabajo para Mateu Alemany.
Sí, hay que estar en el mercado, aunque ciertamente diferente al del verano, a Dios gracias, porque la verdad estamos muy satisfechos, tanto la dirección deportiva como el míster del equipo que tenemos, de la plantilla que hemos confeccionado. Creemos que además es una plantilla amplia, con variantes, entonces estamos contentos. Otra cosa es que no renunciamos a estar un poco pendiente de cosas, de ver cómo evolucionan determinadas propuestas o determinados jugadores en el mercado, y estaremos atentos, pero ciertamente no al nivel, digamos, de urgencias que hemos tenido en otras situaciones próximas.
En los últimos años ha funcionado muy bien la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid, sobre todo le ha funcionado muy bien al Atlético de Madrid con Villa, con Griezmann, con Luis Suárez. ¿Puede haber un cuarto en Memphis Depay?
Bueno, veremos. Nosotros también tenemos que valorar mucho el calendario que tenemos. La competición es muy exigente. Todas las competiciones en las que estamos son exigentes. Y tampoco tenemos una partida en la que no sobre nadie. Memphis es un jugador de gran calidad. Pues veremos, no te puedo anticipar muchas cosas.
¿La sanción de Ferran Torres de 2 partidos puede cambiar esto o retrasar la operación o no?
Bueno, lo que es claro es que tenemos los próximos 2 partidos de liga sin Robert y sin Ferran. Pues es una circunstancia objetiva que tenemos en cuenta per a qualsevol moment que podem fer.
Bé, doncs Mateu Alemany comentant una mica per sobre el mercat. Surten a la gespa el senyor del Cerro Grande i els seus assistents, i just al darrere els jugadors del Barça i els jugadors del Betis. Recordem que el Barça avui juga amb els pantalons vermells, perquè els del Betis són foscos. El Betis és l'equip local com a campió de Copa, i el Barça no ha volgut renunciar a la primera equipació, i per poder jugar de blaugrana, doncs canvia el color dels pantalons, i tots contents. Avui és la segona vegada que Barça i Betis s'enfronten a la Supercopa d'Espanya, Jaume.
Sí, la primera va ser la final de l'any 2005 en format de doble partit. El Barça va proclamar-se campió després de guanyar 0-3 a l'anada del Benito Villamarín i perdre la tornada 1-2 al Camp Nou. Precedents contra el Betis des del 2011 en totes les competicions: 16 victòries, 2 empats i només 2 derrotes.
T'has estat mirant els números de Xavi a la banqueta del Barça a la Lliga i a les altres competicions i no té res a veure, no?
No, el Barça ha jugat 41 partits de Lliga amb Xavi d'entrenador i 18 a la resta de competicions, és a dir, Champions, Europa League, Supercopa d'Espanya i Copa del Rei. Una pinzellada molt ràpida. Victòries, 73% a la Lliga, 33% a la resta de competicions. Derrotes, 12% a la Lliga, 39% a la resta de competicions. Partits sense marcar, 15% a la Lliga, 33% a la resta de competicions. I partits sense encaixar, 51% a la Lliga, 11% a la resta de competicions.
Buah, però les diferències són espectaculars, sí, sí. Aquest exercici que has fet crida molt l'atenció, boníssim. És que sembla sembla un equip diferent en funció de la competició. Déu-n'hi-do. El Barça ha deixat la porteria a zero en 12 dels 23 partits oficials d'aquesta temporada.
I les 12 vegades a la Lliga, és a dir, en 12 de les 16 jornades de Lliga el Barça no ha revocat gol. En canvi, en els 7 partits de la resta de competicions l'equip blaurana sempre ha encaixat.
Sabeu qui és el màxim golejador de la plantilla actual del Barça a la Supercopa?
Jo ho sé perquè m'ha dit Molló, però clar, no val. No puc participar.
No, Frenkie
de Jong.
Ostres!
Sí, sí, el neerlandès ha marcat 2 gols en els últims 3 partits de Supercopa. Ens ho va marcar la temporada passada contra el Madrid i Dembélé va marcar el 2018 en l'última Supercopa blaurana guanyada en una final a partit únic contra el Sevilla al Marroc. En un dia en què, per cert, Busquets arriba als 700 partits oficials amb el Barça.
Ara que has dit això de Dembélé, llegia l'altre dia una estadística de Mr. Chip que cada vegada que Dembélé marca, el Barça ha guanyat 36 gols, 36 victòries del Barça.
A veure si marca. Bé, Busquets
i el Barça
farà,
guanya.
Sí, Busquets farà els 700 partits si juga, òbviament, que quedi clar. Tenim ja imatges de Movistar Supercopa, es veu tant a Movistar com a Orange, opció 6 d'àudio, el senyal de RAC1, opció 6 d'àudio, el senyal de RAC1 perfectament sincronitzat amb la imatge d'aquest canal Movistar Supercopa, que durarà fins diumenge.
Del Cerro Grande, què?
Bé, és un àrbitre de...